del producte interior brut espanyol i una caiguda de l'atur per l'any 2012, i totes es van equivocar. És la principal conclusió de la Diana Esade, l'estudi amb el que l'Escola de Negocis avalua com les previsions de 22 institucions econòmiques d'arreu del món coincideixen amb la realitat. Segons l'estudi, les previsions fetes pel govern espanyol van ser les que més es van desviar a l'hora de preveure la variació del PIB. El Ministeri d'Economia va preveure que l'economia creixeria un 2,3%, quan en realitat va caure un 1,4%. Pel que fa a les prediccions sobre l'evolució de l'atur, els resultats són igual de dolents. Ninguna institució va encertar el 26% d'atur amb què es va tancar l'any, i la que més s'hi va costar, la COE, va preveure un atur del 21,4%. El govern espanyol, que comptava amb tancar l'any amb un atur del 18,5%, va tornar a ser la institució que més es va allunyar de la realitat. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades del dia. Les vies de sou i tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
I avui també tenim l'Emili Pacheco.
Home, que ens ha vingut a veure control. La sorpresa.
Emili Pacheco, si us plau. Has de venir aquí perquè volem una salutació. Encara no desvetllarem aquí tenim, però em sembla que avui ho podem dir ja, no?
Sí, va, la Teresa Carreras tenim
Teresa.
Avui. Teresa.
Hola, tenim a l'Emili Pacheco, rondant pels passadissos de Ràdio Estel, i l'hem de fer entrar, Emili.
Oh, molt bona tarda, però jo no sóc avui l'especialista, és Teresa Carreras. Jo simplement saludo, dic bona tarda i ja està.
Et trobem a faltar.
Jo també us trobo a faltar.
I segur que als oients de Ràdio Estel els interessen les teves opinions.
No.
Segur.
Jo no tinc opinió.
Emili, per què no vens un dia?
Això sí, podem fer un altre dia, i tant. Sí, sí.
Emili, l'hem de felicitar perquè és el recent director de la revista Foc Nou.
Moltes gràcies.
Com va? Com ha anat la primera edició?
El primer número. Per tant, als oients també els hi recomano que el comprin perquè és interessant. Tenim continguts molt interessants.
Quins temes heu destacat en aquesta primera edició?
Doncs en aquesta primera edició parlem...
d'Emili Pacheco.
Parlem d'un filòsof francès, Teilhard de Chardin. No sé si ho he pronunciat bé.
I tant, el coneixem perfectament.
No dic si ho he pronunciat bé.
Teilhard de Chardin.
Ara ha fet la pronunciació correcta. Doncs parlem d'ell, és el monogràfic de... I després tenim el 70% són col·laboradors, tal com vam explicar aquí el 7:45. Són col·laboradors com Francesc Torralba, Arcadi Oliveres, Joan Salicru, que són també persones conegudes pels oients de Ràdio Estel. I hem sortit, fa 10 dies. Per tant, als quioscos està el Foc Nou.
Doncs, Emili, queda dit, eh? Has de venir un dia a compartir l'actualitat amb el 7:45.
Perfecte.
Gràcies, Teresa, per ajudar-me, perquè
el dia que vingui,
amb l'Emili Pacheco.
Molt bé, no? Cap problema.
Sí?
I tant.
Doncs aquell dia vindré.
Doncs queda dit, eh?
Sí, queda dit aquí.
Gràcies, Emili.
Ara me'n vaig a fer un cafè amb una altra persona també coneguda pels oients, amb el Borja.
Temps de bodes.
Exacte. Sí, sí, doncs anem a fer un cafè.
Ens salutem també al Borja de Maria.
Quan acabeu el programa, si voleu, ja ho sabeu.
Doncs mira, ja tenim plan avui.
Doncs Teresa.
Vinga, doncs, gràcies, Emili, que vagi molt bé. Amb la Teresa Carreras, però avui compartim les notícies del dia. Ella és periodista, filòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
I del Tecnocampus Mataró Maresme.
I del diari La Independent.
Exacte. Dirigeixo l'agència de notícies amb visió de gènere La Independent i col·laboro a la revista El Siglo.
Doncs amb la Teresa compartirem les notícies del dia, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Ah.
El jutge que porta el cas per l'escàndol d'espionatge polítics catalans ha deixat en llibertat amb càrrecs els quatre detinguts de l'agència Método 3. Tots quatre, però, estan acusats de revelació de secrets. A més, el propietari de l'agència, Francisco Marco, també li han retirat el passaport com a mesura cautelar. Marco, que ha declarat aquesta mateixa tarda, ha afirmat que la gravació que es va fer al restaurant La Camarga respon a un favor a l'entorn d'Alicia Sánchez Camacho i no a cap encàrrec formal. Més temes de l'actualitat d'avui a casa nostra. Encara l'informe forense sobre el cas d'Esther Quintana, la dona que va perdre un ull a la manifestació de la vaga general del passat mes de novembre, conclou que les ferides causades són compatibles amb les que podria provocar una pilota de goma. Aquest document no descarta que també podrien haver estat causades per un projectil de precisió, però elimina la possibilitat que es tractés d'una pedra o bé d'una ampolla de vidre. Esquerra Republicana de Catalunya superaria Convergència i Unió en intenció directa de vot segons el baròmetre d'hivern del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Això vol dir que ara Esquerra Republicana guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya, però que, malgrat això, sí ho es mantindria com a primera força en nombre d'escons. Per cert que també, segons el CEO, avui hem sabut que un 54,7% dels catalans votaria sí a la independència si ara es fes un referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya. Marxem cap a l'exterior perquè un atemptat amb cotxe-bomba s'ha sacsejat avui al centre de Damasc, la capital siriana. El vehicle estava col·locat prop de la seu del partit Bas al poder i també de l'ambaixada russa. Segons la televisió del règim, hi ha almenys 53 morts, la majoria civils i desenes també de ferits. I parlem d'una altra tragèdia de l'exterior, concretament de l'Índia, perquè una triple explosió en el sud d'aquest país ha provocat almenys la mort de 18 persones i ferides a 50 més, segons fonts del govern de Nova Delhi. Els fets han passat a la ciutat de Hyderabad, en una zona molt concorreguda. El primer ministre, Manmohan Singh, ha qualificat l'acte de covard i, pel que sembla, les explosions han passat en un radi de 150 metres. En esports, el Barça cau de manera estrepitosa a Milà per 2-0 en l'anada als vuitens de final de la Champions League. Els blaugrana van jugar el pitjor partit de la temporada.
Set i 37 minuts, el ministre de Turisme d'Andorra, Francesc Camp Cufí, signa el conveni amb el Cirque du Soleil en un màxim de 2 setmanes. Ens en dona més detalls des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El ministre de Turisme d'Andorra, Francesc Camp, ha confirmat aquest matí, durant la presentació de la renovació del conveni per promoure les activitats del Centre Andorra Sostenible, que l'acord amb el Cirque du Soleil està a la recta final. Que m'ha dit que confia poder signar l'acord la setmana vinent o l'altra com a màxim.
Intentarem, a veure, estem gairebé al recte final, que sempre és la més delicada i més complicada, perquè és quan queden els temes més, diríem, més difícils de negociar, en aquest cas, perquè és un event de molt abast, amb molts elements a tenir en compte, moltes variables, però confiem que sí, que la setmana que ve o l'altra com a màxim puguem tancar l'acord.
El Ministeri i els responsables de l'empresa d'espectacles estan abordant els temes més difícils de negociar, entre els quals queda establir l'import final de l'adjudicació. Aquest estarà entre els 2,2 i els 2,5 milions d'euros, ha recordat. Així mateix, Camp ha afirmat que la localització de l'espectacle serà al Parc Central.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
A partir de demà, una massa d'aire molt fred començarà a entrar pel Pirineu. Cel cobert també durant tot el dia. Les precipitacions es donaran en tongades. Sobretot seran més fortes a partir de la tarda. La proximitat al cap de setmana coincidirà amb un canvi de temps molt acusat amb arribada de pluja, neu a cotes molt baixes i gran descens de les temperatures.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Els partits són cridats a interpretar les aspiracions de la societat civil i a orientar-les al bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de 9 entrevistarem Glòria Casaldàliga. Parlarà del moment actual que viu el seu oncle, el bisbe Casaldàliga, que acaba de complir 85 anys. A la tertúlia ens acompanyaran Salvador Aragonès, Lluís Foix i José Luis Salido. A partir de les 9, el compositor Pedro Redondo ens parlarà de Marifé de Triana, que ha cantat alguna de les seves cançons. També repassarem l'actualitat de l'Espanyol i les seccions del Barça. I en l'última mitja hora, cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies d'aquest dijous amb Teresa Carreras, periodista i filòloga. El jutge que porta el cas per l'escàndol de l'espionatge a polítics catalans ha deixat en llibertat avui amb càrrecs als 4 detinguts de l'agència Método 3. Tots 4, però, estan acusats de revelació de secrets.
Doncs sí, a més, el propietari de l'agència, Francisco Marco, també li han retirat el passaport com a mesura cautelar i s'haurà de presentar periòdicament al jutjat. Marco, que ha declarat durant mitja hora aquesta mateixa tarda, ha afirmat que fins fa 4 dies no sabia res de la gravació de la trobada entre Sánchez Camacho i també l'exparella de Jordi Pujol Ferrusol, Victoria Álvarez. Per cert, Camarco també ha atribuït la gravació que es va fer al restaurant La Camarga a un favor a l'entorn de Sánchez Camacho i no a cap encàrrec formal.
Segons ha averiguat, un client habitual o un bon client de l'agència havia demanat com a favor personal que, es fessin aquesta tasca. I aquesta tasca, bueno, pues, es va fer. Según lo que diu ell, que de l'entorn de la pròpia senyora Alicia Sánchez Camacho, doncs són els que havien demanat fer aquesta tasca.
L'advocat de Marco ha remarcat a més que el favor no li van demanar a ell i va insinuar que va ser una petició a la cap d'operacions de l'agència, Lisenda Villena. Mentrestant, la policia continua analitzant la documentació trobada a la seu de l'agència de detectius. S'ha sabut que s'hi han trobat carpetes amb l'etiqueta PSC Zaragoza, documentació audiovisual de la conversa també entre Sánchez Camacho i Victoria Álvarez i un dossier sobre el restaurant La Camarga.
Teresa, tu has anat alguna
sí,
vegada?
Sí, he anat al restaurant La Camarga, sí. Bé, el fet que ofereixi reservats penso que és una de les dels arguments pels quals doncs té tanta requesta aquest restaurant, a part que ho fan bé.
Jo també hi he anat, ho fan molt bé, i realment doncs aquests privats
sí.
Et donen intimitat que sembla que no...
Sí. Que no estava respectada. Sí. No, jo el que penso és que, en relació a això, que realment és un cas... Són molts casos gravíssims que demostren el fangar, com deia una de les periodistes de Telecinco, amb la qual jo no hi estic d'acord, la Isabel Duran, però realment penso que, com que hem viscut un any, hem viscut una època de vaques grasses, els nostres polítics veien masses pel·lícules americanes, entens? I per tant, a mi em sembla que tots els polítics, no sé si el senyor Zaragoza, no sé exactament quins són els que s'han espiat a quins, jo acabo de fer un reportatge que publicarem la setmana vinent a la revista El Siglo, i els polítics, quan en parlen, encara ho fan amb la boca petita, perquè no saben si d'aquest cas en sortiran com espies o com espiats, realment penso que han arribat massa lluny, vull dir, perquè no cal saber què és el que fa el teu competidor directe en la política, el que cal és guardar les normes d'intimitat de les persones i de privacitat.
Moltes persones es pregunten, Teresa, per què ara?
Clar, és que és això...
Per què han sortit?
Això és una mica... Jo... parlant amb gent de les forces polítiques d'aquest país i amb gent no de les forces polítiques, sinó de la societat civil, realment tothom, una gran majoria, no tothom, perquè hi ha opinions per tot, opina que realment és cert que en aquests moments en els quals el dret a decidir s'ha posat en marxa, hi ha una ofensiva de l'Estat per torpedinar aquest dret a decidir. I, per exemple, són aquests 700 membres de la policia secreta que van venir del País Basc aquí fa un temps. Això jo tinc fonts que m'ho han ben corroborat i que, per tant, ara sembla ser que, per sort, dels bascos ja no hi ha atemptats ni assassinats i, per tant, tota aquella gent de la policia secreta van venir cap aquí i ara estan, doncs, espiant, doncs, per exemple, en Quim Arrufat de la CUP em deia, nosaltres som moviment social i encara ara mateix ens espien nosaltres mateixos. Vull dir que jo penso que fem una política, per desgràcia, i ha sortit per això, poc neta.
Què passaria si realment, com apunten les declaracions d'aquests extreballadors de l'agència Método 3, Alicia Sánchez Camacho o bé la gent al voltant del Partit Popular de Catalunya doncs estiguin involucrats?
Seria un descrèdit gran. Ja tenen prou descrèdit a Madrid, amb el cas Bárcenas, el finançament irregular dels partits polítics, i jo, en fi, m'agradaria que això no fos així, perquè realment totes les societats necessiten partits de dreta, partits de centre i partits d'esquerra ben equilibrats. La senyora Sánchez Camacho ha fet alguns jocs bruts en la política i realment m'agradaria que no fos així, que realment no recaigués això només en un sol partit. Si realment és així, el descrèdit pel Partit Popular de Catalunya crec que serà important.
Teresa, hi va seguir el primer debat de Mariano Rajoy?
Sí, estava fent el meu article a la revista El Siglo i vaig escoltar-lo, sí.
Què et va semblar? Bé. Com a l'Enric Julià en el seu article de La Vanguardia, que ha fet la comparació amb un marcatge, diguéssim, de futbol. Ell
sí.
Ha dit que, per la seva banda...
No he llegit l'article de La Vanguardia, em sap greu, avui no...
Guanyaria Rajoy, eh?
Jo sóc poc amiga d'aquestes coses, la veritat, perquè en el fons em sembla que no hi ha arguments nous. Quins són els arguments?
Perquè tu creus que la màxima aquesta espanyola de resistir és vèncer?
Sí, és, amb el que... és una màxima, jo no diria que sigui espanyola, sinó masclista. És una màxima de poder, entens? Jo mano, jo resisteixo, jo dic, i per tant jo tinc la força i tinc la raó. A mi normalment és una màxima que no m'ha interessat gaire al llarg de la meva vida, però realment jo penso que moltes vegades el Rajoy semblava ser qui sort i que encara ho semblava més per mi el Rubalcaba.
Algunes fonts, alguns experts, volia dir, apunten que es va trobar a faltar l'esquerra.
I tant, és que jo no la vaig sentir. Jo no la vaig sentir, la vaig trobar a faltar. Em sembla molt bé el que apunten aquests experts. Jo realment penso que no estem en una degradació de la política tan important que el senyor Rajoy el que fa és resistir. I realment no tenim uns anàlisis d'esquerres que vinguin ni dels comunistes, els antics comunistes, ara ecologistes, ni del Partit Socialista Obrer Espanyol.
En aquest sentit, l'article d'Enric Juliana, hem de dir a La Vanguardia Digital,
sí,
doncs apuntava...
Me'l llegiré perquè sempre m'interessa.
Apuntava que en aquest partit, com ell feia la simulació, no?, que apuntava que Alfredo Pérez Rubalcaba ja sortia amb un punt menys, diguéssim, amb un gol marcat a casa, amb aquesta notícia a priori, amb Pere Navarro demanant l'abdicació del rei.
Sí, però jo en aquest cas jo dic no he llegit l'article de l'Enric, Juliana, per tant no puc opinar directament d'aquest article, però a mi no em sembla que això que hagi sortit amb un punt menys. Em sembla que el que ha fet el Pere Navarro ha estat clavar-li un gol en el Rubalcaba, m'entens? Perquè, clar, com que, evidentment, tothom pot parlar del que vulgui, però el senyor Pere Navarro és el dirigent d'un partit. I el senyor Pere Navarro no pot dir que abdiqui el rei i després, a la tarda, això ho va dir-ho ahir, doncs avui, li he sentit dir, no, és que això eren les meves opinions. No, perquè ell precisament demana en els seus militants, és a dir, en aquells cinc que van votar... que els cinc diputats del Parlament de Catalunya...
Àngel Ros...
Àngel Ros, etcètera, els hi demana una disciplina. Doncs aplica't tu mateix també el que has de fer. Sé que no són situacions iguals, perquè no ho són, però un portaveu, un líder d'un partit, no pot anar i fer una etzibada com aquesta, que a més no l'ha... parlat amb ningú.
Artur Mas deia també ahir a la tarda, si ho hagués dit jo
exacte,
el que s'hagués format.
Estic d'acord en aquest cas amb el president de la Generalitat que si ho hagués dit ell, què hagués passat? Entens? No, a mi la veritat és que penso que en aquest cas, com que el PSC té poques coses a dir, igual que el PSOE, en el debat sobre l'estat de la nació, necessiten a vegades els polítics fets i bades d'aquest tipus per sortir a la portada dels diaris el dia següent. I això ho trobo realment d'això. Perquè realment és cert. Si el canvi que s'alvira és tan profund que realment ha de tocar també a la monarquia, doncs escolta, no comencis amb una declaració periodística que l'únic que et dona són rèdits a tu. Ves buscant realment la monarquia, posiciona't amb tot el tema Urdangarín, que l'hem sentit. No l'hem sentit, el senyor Pere Navarro, amb tot el tema Urdangarín. I clar, a mi no m'agrada que una persona que realment estem vivint i suportant els ciutadans d'aquest país i d'Espanya les conseqüències d'unes malifetes tan grosses com les que ha fet el senyor Urdangarín i que ell com a partit no s'hi hagi posicionat i que ara ens digui que ha d'abdicar. Sí, bé.
Avui compartim les notícies del dia amb Teresa Carreras, ella és periodista i filòloga, volia dir. Avui és ha estat el segon dia del debat de política general. Una de les intervencions més destacades ha estat la del representant republicà Alfred Bosch. Què ha dit, Sara?
Doncs ja a l'inici de la seva intervenció ha afirmat que celebra les mesures econòmiques anunciades pel govern espanyol. Després ha dit estar un any a la nevera, però ha demanat que derogui les que han fracassat i les que han generat, literalment ha dit, xoriços i parats. Bosch també ha parlat sobre el procés sobiranista de Catalunya i ha acusat l'estat espanyol d'impulsar una guerra bruta contra un procés democràtic.
La peor de las corrupciones es la que usa la corrupción con finalidades políticas y partidistas. Y eso ustedes lo están haciendo en Cataluña. Están impulsando guerra sucia contra un proceso democrático y participativo.
Bosch ha conclòs el discurs en català, ha assegurat que els catalans demanen una república catalana i se la mereixen, i ha afegit també que miren més al futur que no pas al passat.
Tenim un poble ben parit, molt ben parit. I aquest poble tindrà una casa nova, neta i lliure, amb sostre i amb feina.
Davant les acusacions de Bosch, Rajoy ha recordat les reformes estructurals d'enorme magnitud, ha dit que s'estan fent i que serviran per sortir de la crisi. Perquè fa els incompliments amb Catalunya, Rajoy ha afirmat que no hi ha cap govern més solidari i que hagi ajudat tant les comunitats i especialment la Generalitat com aquest. Per cert, que la cancellera alemanya Angela Merkel ha aplaudit el pla espanyol per combatre l'atur juvenil que el president espanyol va anunciar ahir precisament en aquest debat de política general.
El senyor Rajoy està fent exactament el que li toca. Ni més ni menys. Vull dir, a mi em sembla que afirmar que és el més solidari quan realment hi ha aquest incompliment tan gran de dèficit fiscal és absurd, i això que ho digui allà i que ho digui al Congrés dels Diputats, doncs té, suposo que ho diu perquè té qui l'escolta, però aquí la majoria de gent l'escolta poc.
Teresa, continuem parlant d'Esquerra.
Sí.
Perquè
no està bé, ha dit el senyor Bosch.
Alfred Bosch.
Sí, sí.
Avui Esquerra Republicana de Catalunya superaria Convergència i Unió en intenció directa
en intenció
de vot, segons el baròmetre d'hivern del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Ara explica'ns una mica...
A veure, resumidament, això vol dir que ara Esquerra, per exemple, guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya, però malgrat això sí ho es mantindria com a primera força en nombre d'escons. Recordem que el baròmetre del seu és molt recent, ja que es va fer entre el 4 i el 14 de febrer, amb 2.000 persones.
No, jo el que vull dir és que em sembla que l'Oriol Junqueras ho està fent bé. Em sembla que quan van decidir no ficar-se al govern va ser una decisió encertada, doncs precisament perquè, en fi, perquè Convergència porta una motxilla molt gran, les ITVs, el cas Palau, etc, etc. I, per tant, em sembla que ho estan fent bé. Penso que el nacionalisme en aquest país ha estat patrimoni de la dreta, però, com he dit en altres vegades en aquestes tertúlies, el nacionalisme és una cosa transversal. I veig, jo veig perfectament, a uns anys vista, un govern nacionalista i d'esquerres governant Catalunya, perquè la gent, en el fons, el que vol és que es facin polítiques socials, i aquestes polítiques socials les fa més Esquerra Republicana que Convergència Democràtica.
Teresa, hem de remarcar, perquè possiblement molta gent doncs, s'espanti perquè creguin, s'espanti bé pel resultat sorprenent que Esquerra Republicana superaria Convergència i Unió. Hem de dir que és intenció directa de vot. Què vol dir intenció directa de vot? Doncs que tens clar que votaràs aquell partit. Sí. No és el mateix que guanyi les eleccions. En aquest cas continuaria guanyant Convergència i Unió, però si avui es fessin les eleccions, doncs aquella gent que tindria el vot assegurat per Oriol Junqueras superaria a Convergència.
Jo, de fet, crec poc en les enquestes. Crec que les enquestes ens donen molt els periodistes per parlar i que som els periodistes grans amants de les enquestes, però jo personalment no. És a dir, jo penso que està bé que fem una referència, però i prou. Això vol dir per mi que el nacionalisme va guanyant terreny. I això està bé que els periodistes ho reflectim. Però d'això a començar un informatiu, com jo he sentit aquest migdia amb aquesta notícia...
Perquè en el seu dia, Teresa, em sembla recordar Jordi Argelaguet, que és el director del CEO, i va haver de sortir, passades a les eleccions, te recordes que va sortir aquella enquesta?
Es van equivocar del tot.
Per tant, les enquestes poden ser, ens poden il·lustrar, però no...
Però no són cap de...
No són la panacea. Per cert, en aquest mateix baròmetre del CEO, Sara, també hi ha noves dades pel que fa a la independència.
Doncs sí, avui mateix també sabíem, Mercè, que un 54,7% dels catalans, gairebé un 55%, votaria sí a la independència si ara es fes un referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya.
Clar, i això em sembla que eren uns punts per sota, que és el que em sembla que no has dit, uns punts per sota de la darrera...
La darrera mostra,
eh? Clar, és que...
I em sembla que era un 17%...
Cert, no recordo exactament.
...que s'abstindria i un 20% que estaria en contra.
Sí, el que passa és que, bé, a mi em sembla que el que això demostra és que un milió i mig de persones al carrer volia dir moltes coses, no només la independència, sinó la gent està tipa de viure amb les condicions en què viu i no s'han complert unes certes expectatives d'estat del benestar que havien promès la Unió Europea, etcètera, etcètera. Entens? Per tant, a mi em sembla que en aquest cas la independència també s'ha de posar al seu lloc, però que jo no... Potser ara els recorreguts per la independència són llargs. Avui mateix ha sortit a la venda un nou llibre del Martí Anglada, el periodista Martí Anglada, que és un bon
mestre.
Amic i és un bon mestre, i realment ell mateix ho diu. Les independències no venen mai així de cop, i a més, totes tenen un context important.
Per cert, Teresa, tens ganes de parlar de Luis Bárcenas?
Pues no, tinc el gust de conèixer.
No tinc el gust de conèixer personalment.
No, sempre veig que entri i surt de casa seva.
S'han fet famosos els seus sobres.
Sí, sí.
Bé, tenim un poc més d'un minut per acabar el programa. Acaba de sortir una notícia que assegura que Luis Bárcenas va certificar al notari la llista de donatius i pagaments del Partit Popular. L'extresorer del PP va anar al notari el 14 de desembre de l'any passat per deixar constància del compte de donatius del partit, on apareixen en detall els noms dels donants i receptors del fons. Va ser abans que esclatés l'escàndol de la presumpta caixa B del Partit
Popular. Fins que no hi hi hagi una llei de partits, fins que no hi hagi una llei de partits, em sembla que tots els partits estan entrampats. I n'hi ha hagut uns més que d'altres que han sigut menys lleials amb ells mateixos. Probablement Iniciativa i aquesta gent, a mi m'agrada que es vegi que van sortint guerres d'espies i ells no els toquen. M'agrada perquè em sembla que és un cert reconfort amb l'esquerra.
Teresa Carreras, moltes gràcies per compartir les notícies del dia amb el 2 d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions al Jordi Carretero, les vies de so, Víctor García, Víctor Casell i Sara Cruz, i també de qui us ha parlat, Mercè Raga. Que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Són les 8.